Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem aquesta segona hora del Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 4, durant la primera, us hem explicat que el Ministeri de Treball, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Ara per ara, però, això no passa d'un acord, perquè un cop surti del Consell de Ministres haurà d'anar al Congrés i serà tot un nou repte pel govern espanyol en minoria. Això el dia en què el president Salvador Illa ha explicat que el seu pla de govern passa per complir gairebé la meitat dels compromisos d'investidura amb Esquerra i els Comuns durant l'any que ve, uns pactes que s'incorporen com a propis en una legislatura que el president de la Generalitat defineix com la del finançament singular. I també us hem explicat que el BOE ha publicat el nou índex que servirà per calcular l'actualització dels lloguers. És una fórmula matemàtica que, entre altres conceptes, té en compte l'IPC i que busca evitar que hi hagi increments desproporcionats en els preus. De seguida ho comentem. Aquesta hora que més destaquem, Sara Riera.
Doncs que el Departament de Justícia analitzarà la recomanació de la síndica de Greuges pel que fa a les restriccions de feina aplicades als interns amb delictes de sang. Esther Jiménez Salinas, en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, instava el Departament a rectificar la seva política penitenciària. Seu de Justícia, Maria Núria Rebella.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha assegurat que ho estudiaran ara bé. Ha recordat que la síndica només fa recomanacions.
No és el que estem fent, una aplicació universal, però en qualsevol cas, insisteixo, nosaltres agraïm i agrairem sempre les aportacions crítiques que se'ns facin des de la Sindicatura de Greuges, perquè és una institució de referència per nosaltres. Per tant, atendrem, clar que atendrem el seu informe.
D'ençà el març passat de l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un pres, el departament va prohibir que els condemnats per delictes de sang treballin a les cuines i als tallers de les presons per evitar riscos.
L'Audiència de Madrid condemna l'exvicepresident espanyol Rodrigo Rato a 4 anys i 9 mesos de presó per corrupció, delictes contra la hisenda pública i blanqueig de diner. També li imposa una multa de més de 2 milions i el pagament de més de mig milió d'euros a hisenda. La fiscalia l'acusava d'haver defraudat més de 8 milions d'euros des de l'any 99. Rato ja va ser condemnat, recordem-ho, a 4 anys i mig entre reixes pel cas de les targetes Black de Caja Madrid. En canvi, la justícia el va absoldre del cas de la sortida borsa de Bankia quan era l'expresident. Encara en matèria judicial, més de 30 persones s'han assegut avui al banc dels acusats en el judici per tràfic de drogues més multitudinari que s'ha fet mai a l'Audiència de Lleida. Les condemnes sumen gairebé 90 anys de presó i amb multes milionàries. Lleida, Estela Bussoms.
No obstant això, és una tercera part del que demanava inicialment la fiscalia, que ha pactat amb les defenses una rebaixa de penes a canvi d'admetre els fets, bàsicament que formaven part de tres clans dedicats al narcotràfic amb epicentre a Balaguer. Les condemnes oscil·len entre 1 i 6 anys de presó. Daniel Ibarz és advocat de 4 dels jutjats.
Bueno, jo crec que és una valoració positiva. Les penes que s'estaven demanant al començament del judici oscil·laven o arribaven inclús als 11 anys de presó. La conclusió és positiva, també crec, pel Ministeri Fiscal i per l'Administració de Justícia, que s'evita un judici que hagués durat més de 3 setmanes.
Els han aplicat també atenuants de toxicomania i dilacions indegudes perquè han passat 3 anys i mig des que es van fer les detencions en una macrooperació dels Mossos i la Guàrdia Civil.
El 83% de la població a l'estat espanyol amb estudis superiors té feina, però la xifra de població ocupada baixa pràcticament a la meitat, un 46% si tenen només educació primària. Són dades que recull ara el Ministeri d'Educació en el seu anuari, en què també destaca que el percentatge de població amb estudis superiors que treballa ha augmentat en 7 punts percentuals l'última dècada. També ha baixat la taxa d'abandonament escolar prematur, s'ha reduït en prop de 10 punts percentuals en els últims 10 anys. Sapigueu també que des d'avui es pot validar ja la T-mobilitat amb l'iPhone. Fins ara només podien fer-ho els usuaris que tenien mòbil amb el sistema operatiu Android. S'ha de descarregar una cartera virtual des de l'App Store i tenir prèviament instal·lades o bé l'aplicació T-mobilitat o bé la TMB App perquè s'hi ha de vincular. Passades les festes també es podrà vincular a l'app de Ferrocarrils. I encara una altra qüestió, les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès s'integraran a la 7a corona tarifària de l'ATM de Barcelona. Això serà el primer semestre de l'any que ve. El Berguedà i el Ripollès ja tenen un règim especial de preus. Ara, amb aquesta nova 7a corona, un total de 67 municipis podran viatjar amb la gamma de títols i abonaments integrats al sistema tarifari.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
Doncs de tot plegat en parlarem des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
En Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia, amb què ens acaba d'obsequiar, sent probablement el primer amic, no invisible, perquè et veiem perfectament, però visible d'aquestes festes. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda, que trobo faltar les pàgines centrals de l'any passat.
És veritat.
Que van ser molt útils per fer regals.
Sí, jo vaig intentar, però no sóc ningú aquí ja.
L'any passat teníeu aquell paper de regal.
Per una banda era Sánchez.
Sí. El que passa que eren quatre pàgines que gastaven de la revista i han volgut treballar.
Què vol dir que no ets ningú? Ets el millor comercial que té la revista.
Una revista que té una mena de pessebre. Ara me l'estava mirant, un pessebre molt estrany. Hi ha una colla de soldats romans amb mòbils, bevent, fins i tot hi ha un caganer, però no sembla que sigui una portada de nadalenca perquè diu que esteu massa ocupats preparant una demanda contra Abogados Cristianos, eh?
Efectivament, els propers dies ho farem públic.
Us va a la marxa per acabar l'any.
Sí, sempre, tot l'any.
Vinga, va, el primer tema ens ve des de fora. I ens el porta, si m'ho permets, Pere, l'editor d'una publicació un pèl més seriosa, l'editor de Sapiens, en Jordi Creus. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Què ens proposes avui?
Doncs mira, m'agradaria... Primer que res, m'agradaria dir que m'agradaria molt que prosperés aquesta querella del que ha explicat el Pere Rossinyol, perquè, bueno, vaja, m'agradaria molt.
Jo crec que té base, eh? Jordi, ja veuràs.
N'estic segur, però vaja, no parlaré d'això perquè no ho conec, no parlaré tampoc del... Ja sabeu que jo sóc un gran amant de les efemèrides, no parlaré del 41 aniversari de la mort de Carrero Blanco, sinó que parlarem dels madridistes i del seu estat d'enhorabona amb el que es troben ara, i no és Isabel Díaz Ayuso, sinó que estic parlant de futbol. I per què? Doncs perquè el Vinícius Júnior, el seu jugador franquícia, finalment ha guanyat un gran premi individual. Ha guanyat el premi de Best, ha guanyat el premi al millor, que entrega la FIFA a partir de votacions a parts iguals, a 25, amb fraccions de 25% de periodistes, capitans, entrenadors de seleccions i aficionats, els aficionats amb votació popular. I per si amb això no n'hi hagués prou, només 24 hores després d'aquest èxit de Vinícius, el Real Madrid va guanyar una altra copa intercontinental en imposar clarament el prestigiós Pachuca mexicà per 3-0, amb gol inclòs. Imagineu de qui, no? De Vinícius. No podia ser d'una altra manera. Espero i desitjo que aquesta gran setmana madridista ajudi a tancar les ferides, ajudi a consolar el pobre Florentino Pérez i a pal·liar una mica el disgust i l'enrabiada que el president blanc va tenir fa uns dies, ja fa unes setmanes, a causa precisament d'una mala setmana. Una setmana horribilis pel madridisme, una setmana amb un llarg i costerut calvari que va començar un 26 d'octubre amb una derrota a domicili, això vol dir al Santiago Bernabéu, contra el Barça per 0-4, estic segur que tots ho recordeu perfectament. Però clar, el bàlsam, el cataplasma perfecte per eliminar el dolor d'aquesta hòstia, havia d'arribar dos dies després a la gala de la Pilota d'Or, que cada any otorga la històrica revista France Football, on el Madrid havia de guanyar el premi al millor equip, cosa que va passar, el seu tècnic Carlo Ancelotti el premi al millor entrenador, cosa que també va passar, i com a cirereta del pastís, doncs el premi gros, el premi realment important. Vinícius Júnior s'havia d'imposar com a millor jugador del món. Tot estava escrit, tot estava preparat, festa inclosa en una discoteca de luxe de París, o com a mínim això es pensaven, o com a mínim això semblava. Però com diu la cançó de Rubén Blades, doncs a vegades la vida et dona sorpreses, sorpreses et dona la vida, i res va acabar passant tal com estava previst. El dia abans de la gala es va filtrar que el jugador, el guanyador del premi individual, no seria el jugador brasiler del Real Madrid, sinó Rodrigo Hernández, el centrocampista andalús del Manchester de Pep Guardiola. I tal va ser l'emprenyada de l'equip blanc que Florentino en persona, el pallàs, Neus, el pallàs, diem, vermell com un bitxo, va ordenar la cancel·lació del jet privat que havia de dur-lo a ell mateix, a Ancelotti, que va guanyar el premi, com he dit abans, i que el pobre home no el va poder recollir, i a Vinícius, a més de tota la plana major directiva del club, els havia de dur a París. Però el berrinxe de Florentino no es va acabar aquí, ja que poc després va fer unes manifestacions realment al·lucinants que han passat massa desapercebudes i que jo vull recuperar avui aquí. Perquè Florentino va qüestionar lògicament, ho va qüestionar de nou, que Vinícius no fos pilotador, i amb un oportunisme digne del mateix Vinícius dins de l'ara petita, va atribuir la derrota del seu protegit al fet que en aquesta votació, en aquestes votacions, voten periodistes dels 100 primers països segons el rànquing de la FIFA, de futbol. Doncs ell es va queixar que havien pogut votar, atenció, periodistes representants de països com Finlàndia, Albània, Namíbia o Uganda. Com si havent nascut a Finlàndia, a Albània, a Namíbia o a Uganda, et fes genèticament incapaç d'entendre de futbol. I per aprofundir més en la ferida, Florentino va dir que no haurien de poder votar periodistes, atenció, de països amb menys d'un milió d'habitants. Per cert, Florentino, que estic segur que ens estàs escoltant en aquest moment, Albània i Namíbia tenen gairebé 3 milions d'habitants cada un. Finlàndia en té 5,5 i Uganda gairebé 50. També, per cert, una mica més que Espanya. I jo ara, repassant les votacions de l'altre premi, del The Best, el que sí que va guanyar Vinícius, el d'aquesta setmana, he comprovat que el madridista ha estat votat per representants d'Albània, de Finlàndia, de Namíbia i d'Uganda. Ara sí que són bons, no? Ara sí que entenen de futbol, Florentino. En canvi, no l'han votat en primera opció gent que no tenen ni puta idea de futbol, per dir això de puta en llenguatge florentinesc, gent com Leo Messi, representant d'Argentina, o l'anglès Harry Kane, representant d'Anglaterra, o els blaugranes, el blaugrana Lewandowski, o el portuguès Bernardo Silva, que es pensen que les pilotes són quadrades. Ni, per cert, el van votar tampoc cap dels representants espanyols, ni el capità Álvaro Morata, ni el seleccionador de La Fuente, ni el periodista Juan Ignacio Gallardo. Està clar que els espanyols entenen menys de futbol que els albanesos, els finesos, els de Namíbia i els d'Uganda. En canvi, sí que l'han votat un reguitzell de països de menys d'un milió d'habitants, aquells que abans no agradaven al Florentino i que ara són les ninetes dels seus ulls. De fet, es veu que Florentino ha ordenat que la megafonia del Bernabéu, a partir d'ara, hi soni aquella preciosa cançó de Silvio Rodríguez, La història està a favor de los pequeños. I quins són aquests països petits, aquests països de menys d'un milió d'habitants que han possibilitat la victòria de Vinícius? Doncs, entre d'altres, Belize, Bhutan, Cap Verd, Barbados, les Comores, Curaçao, les Illes Feroe, la Dominica, l'illa de Granada, Sao Tomé i Príncipe, San Marino o les Illes Cook, a la Polinèsia, amb només 15.000 habitants, però tots molt entesos en futbol. Tan entesos que els nens, quan neixen, venen amb una pilota sota el braç.
Es diria que aquest exercici d'arqueologia que ens ha fet en Jordi Creus a les interioritats del palmarès d'aquest premi de Best per Vinícius fa que et decantis una miqueta més pel que va decidir la pilota d'or, Jordi?
Bueno, a mi m'agrada la polèmica, eh? O sigui, a mi em va encantar la rabieta del Madrid, això que anul·lessin totes les festes, que el pobre entrenador del Real Madrid, que es mereixia el premi, que se l'havia guanyat per tot el que havia fet, no el va poder anar ni a recollir. La gran festa que tenia preparada el Vinícius amb una discoteca es va anul·lar. O sigui, una cosa, l'Emilio Butragueño no va poder volar, no va poder anar a París. O sigui, a mi m'agrada la polèmica. Aleshores, sí, m'inclino més pel premi de la FIFA que pel The Best. Ara, a mi, el que no m'agrada és la hipocresia de dir, home, quan els països no et voten no entenen de futbol, o els petits són tontos, però quan et voten són els més intel·ligents.
Sí, a mi m'agrada també la polèmica. Deixa'm dir que ara es veu més bé, amb més perspectiva, lo bo que és el Rodri i lo mereixedor que era d'aquest premi, no? Que els mèrits del City sembla que tenen més a veure amb en Rodri que amb en Pep Guardiola. Que sense en Rodri, diguem que és un equip, no sé si del monton, però realment molt per sota de les seves possibilitats, malgrat que l'entrenador i la resta de l'equip és més o menys el mateix, no?
És el mateix, i de fet Rodri hauria guanyat el Premi de Best també si no hagués estat de la votació popular, perquè amb la premsa i amb els capitans dels equips es va imposar sobre Vinícius clarament. Ara, amb la votació popular, Vinícius va arrasar.
No, és que no tinc, de veritat, que no tinc res a dir, eh? O sigui,
miro la Neus i la Isabel.
No,
bueno, la llista de països, unes quantes illes pel Carib, dona per fer un bon creuer.
Anava a dir, jo veia vacances.
I, sí, jo també. I sobre el tema de la pilota d'or, ha citat el Jordi, que Ancelotti no va poder anar a recollir, que els companys, que si la festa... A mi em va semblar molt al·lucinant l'escena de la família Beckenbauer a sobre l'escenari amb la pilota per entregar-li a no ningú, diguéssim, perquè Ancelotti no hi va anar. Vull dir que el lleig del Real Madrid va ser també la família del gran Beckenbauer i no només a la resta de jugadors.
Però l'himne diu alguna cosa així com que cuando pierde da la mano, no?
Sí.
Senyorio, també.
Senyorio, sí, sí.
Doncs és el tema que ens proposa avui en Jordi Creus amb aquest fenomen inexplicable que és tota la situació al voltant de Vinícius, que és un senyor que clarament està molt millor quan està només centrat amb la pilota que quan passen altres coses dins mateix el camp. Jordi, ens veiem, ens sentim la setmana que ve, perquè aquests dies que anem allò posant calendari, ja per com cauen les festes, divendres no te'n salves, eh?
No me'n salvo, no. Amb molt de gust estaré aquí i de totes maneres us desitjo un bon Nadal, que entre avui i el divendres hi ha el Nadal i el Sant Esteve entremig, doncs que passeu uns grans dies.
Doncs igualment.
Bon Nadal i per dir-te bon any nou ens esperarem a divendres que ve.
Efectivament.
Que tinguis bon solstici.
Gràcies.
Ja està.
Doncs bé, just el dia abans del solstici d'hivern, aquest matí s'ha formalitzat l'acord entre el govern espanyol i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT perquè la jornada laboral passi de les 40 hores a les 37 i mitja a partir del 31 de desembre de l'any que ve. Ara bé, és un pacte que en el seu tram final s'haurà de validar al Congrés i, com sabeu, es trobarà una altra vegada amb aquest meló que són sempre les negociacions entre grups parlamentaris. Per ara, Junts no ha dit què votarà i la patronal catalana ja ha avançat que mourà cel i terra per convèncer els de Carles Puigdemont que hi votin en contra. Dilluns, Pepe Álvarez, de l'UGT, ja va viatjar a Waterloo per parlar amb Puigdemont. La patronal ha rebutjat de manera frontal i unànime donar suport a aquesta reducció de la jornada laboral pels treballadors espanyols, amb l'argument que és una ingerència del govern en un àmbit en què diuen que no hi haurien de fer res. Per tant, estem una mica en aquella situació de Sant Tornem-hi, no? S'aprovarà una cosa en Consell de Ministres, que després haurà de ser convalidada al Congrés al cap de 30 dies, i tornarem a estar tots amb la calculadora a veure què passa.
Primer una cosa, una precisió. L'argument aquest de que el govern no té res a dir sobre les condicions laborals dels treballadors em sembla espectacular per buscar un adjectiu que no sigui ofensiu. És a dir, en fi, sort n'hi ha, perquè si no, si ho deixéssim només perquè ho decidís la patronal o algunes patronals o al mercat, doncs, en fi, serien 36 hores gairebé... Bé, superant les 24 diàries, no? Per tant, fet aquest parèntesi, que em sembla que és un mal argument, clar, l'acord avui, entenc que és un acord, és una foto, una imatge per intentar forçar no només els socis parlamentaris, més o menys socis, depèn dels dies, sinó a la pròpia part socialista del govern, perquè qui té menys pressa perquè això s'aprovi és economia. Economia ministre Cuerpo, economia vicepresidenta Montero. Per tant, aquí el primer escull és que es posin d'acord a dins del Consell de Ministres de quan i com, no? Perquè aquesta mateixa pressió de la patronal als grups parlamentaris doncs també la té, evidentment, el govern i, en aquest cas, el Partit Socialista. Dit això, quan es posin ells una mica més d'acord, doncs hi arribi al Congrés, veurem també aquesta majoria, que ara ja tothom entès que no és progressista, sinó que és una majoria que és en contra de, no? Perquè no, és una majoria perquè no sumessin PP i Vox, però ja està. Veurem què fa. Ara mateix no ho tenen. Vull dir, Yolanda Díaz no té aquest acord. Té els sindicats a la seva banda pressionant a la gran majoria de partits, per tant està en minoria, i, com deies, a la patronal, no? Jo crec que la visita de Pepe Álvarez a Waterloo va ser interessant com a foto, fins i tot política, més que el tema en si, però Junts no ha dit que li vagin a donar suport. Tampoc el PNB i...
Bueno, el PNB diu que, com que al País Basc la majoria de convenis, sí, clar, ja preveuen, sí, les 37, exacte, hores i mitges, doncs que ells s'hi poden, sí, posar bastant de perfil.
Sí, no és el mateix, però tampoc...
No es posant de perfil, s'hi poden treure alguna cosa a canvi, diguéssim. Vull dir, ells també fan la seva negociació.
Gratis mai.
Gratis no sortirà res mai. Yolanda Díaz el que té avui és una nova foto que grinyola amb les fotos que havia aconseguit a la passada legislatura, que sempre havien sigut amb el consens de sindicats i patronal, i queda tot a expenses, com bé explicava la Neus. estem veient les diferències dintre del mateix govern, però segurament a mesura que passin els mesos en trobarem més de diferències, perquè tothom està una mica tens sobre el que pot durar aquesta legislatura, malgrat Pedro Sánchez insisteix en que la vol esgotar, però ningú vol perdre peu, no fos cas que en qualsevol moment Pedro Sánchez prengués una decisió d'anar a les urnes. I per tant, tothom està també guardant el seu terreny electoral. El fet de que Economia no vulgui que això s'apliqui, que les 30 setmanes i mitja s'apliquin aquest 2025 i que tampoc, per exemple, s'apugi el sou de les persones que tenen una jornada reduïda en proporció amb aquest nou còmput, doncs és una batalla que veurem com queda plasmat el projecte de llei que acabi arribant al Congrés. Hi ha molts mesos per davant. Junts, evidentment, no ha dit què és el que farà. No ho dirà si no pot treure res a canvi. I el PNB, evidentment, com deies tu, Joan, doncs no. Ja ho preveuen, però evidentment si poden treure alguna cosa ho faran. A mi, de tot l'acord, el que més em crida l'atenció, i a veure com ho verbalitzen o com ho escriuen, és el de la desconnexió digital.
Sí, jo estic molt d'acord amb tot el que heu comentat. Penso que la foto no és una més, sinó que és una foto molt important per la Yolanda Díaz en aquests moments.
Sí,
que, perquè és una foto d'un triomf polític en un moment en què estava realment molt de capa caiguda, amb un problema enorme del projecte propi, amb la nova fortalesa de Podemos que ha reemergit, en fi, amb uns problemes propis del seu espai molt grans, i que és una foto, per tant, molt important, perquè és ni més ni menys que una unitat d'acció, per dir-ho d'alguna manera, amb les dues grans centrals sindicals d'aquest país, al voltant d'una cosa que és una prioritat per a aquests sindicats, que històricament, sobretot en els últims anys, estaven més propers al PSOE que no pas en aquest espai del qual pues, l'UGT directament prové del socialisme, i Comissions Obreres era més aviat històricament d'aquest espai de la Yolanda. Per tant, el sol fet que es pugui fer aquesta foto en aquest context, per mi ja és un triomf polític de la vicepresidenta i ministra de Treball. Una altra cosa és la qüestió pràctica de què suposarà això. I en aquí sí que estic totalment d'acord amb el que heu comentat. Jo no crec que en aquests moments hi hagi una majoria suficient per tirar endavant una reforma molt important que té enormes repercussions, que en la meva manera de veure-ho és positiva, per l'economia i per la gent, però que realment no tinc gens clar que es doni una majoria parlamentària per poder-la concretar en una cosa real, i menys amb aquesta beligerància tan forta de la patronal que té tentacles polítics també molt importants, ja ho heu comentat també, Junts, però no només. I per tant, crec que és una foto o un acord de rellevància política, però que difícilment és molt difícil que es pugui portar a la pràctica realment en els termes que s'ha afirmat.
És que Yolanda Díaz, això és interessant això que deies tu, Pere, perquè Yolanda Díaz quan creix políticament o quan es reforça és quan es posa el vestit de ministra de Treball, que és, a més, la seva, ella com a advocada laboralista, també és la part que més controla i és on suposo que també es veu més segura. I és veritat que la foto que deia la Isabel, no? la reforma laboral era la bona perquè va aconseguir posar d'acord en un àmbit que no era gens fàcil a patronals i sindicats, però la manera d'intentar no continuar perdent força electoral, que tampoc és garantia que així ho aconsegueixi, és marcant aquest perfil propi dins del govern amb mesures d'aquestes, perquè és que si no, com que l'actual hemicicle estem assistint, aquesta setmana ha sigut bastant interessant, no? Aquesta pugna per qui fa millor oposició o més dura al govern, si Junts o Podemos, no? Doncs el paper de Yolanda Díaz, i encara que ella digui que no és de Sumar, doncs és evident que Sumar té un paper molt difícil, no? Que és una mica, salvant totes les diferències, el que li passa també a Esquerra respecte a Junts, no?
El que, o sigui, la foto d'avui, que podem considerar que és important per ella, però deixa de ser important si al final la seva aposta política o el seu projecte polític no és capaç d'aconseguir les coses. I en aquest moment ella està fent anuncis i s'està fent fotos amb coses que tenen o tindran moltes dificultats de ser possibles. Per tant, si tu deixes de ser útil perquè els teus vots no aniran en contra del que acabi sortint del projecte de llei, o sigui, els teus vots seran perdedors en aquesta ocasió també, si Junts o PNB no s'hi sumen en aquest projecte. La dificultat de Yolanda Díaz dintre d'aquest govern de coalició, que tothom la pot entendre, i és evident que aquesta foto avui amb ella li dona aire, però al final del camí també s'ha de comptar si, a més de la foto, de l'èxit de la foto, aconsegueixes el teu propòsit. És el que té més complicat en aquest moment.
Sí, però exactament igual com tots els altres acords que es firmin en aquest context en què no hi ha una majoria. Ho parlàvem la setmana passada, no? En el moment en què firmes un pacte fiscal que no saps si es podrà materialitzar, però vas avançant perquè poses d'acord gent d'aquesta àmplia majoria, però no ho saps si es podrà materialitzar. O el mateix que qualsevol proposta de Junts per Catalunya o de qualsevol
partit.
Sí, però
ella necessita fer oposició també dintre del govern. Vull dir que té més fronts oberts,
sí,
encara.
Sí, però per ella, diguem, ser la representant dels interessos principals dels sindicats en el govern, això és un èxit polític, jo crec que indiscutible, sobretot per qui intenta presentar-se com el que seria el Partit Laboralista, que a vegades s'ha parlat. Es diu Sumar, però és un partit amb una fortíssima interconnexió amb els sindicats. Llavors, ella, és evident ja per tothom, després d'aquesta foto, ja ho era abans, però crec que queda molt reforçada, que és la que vehicula en sintonia amb els sindicats una agenda compartida. Això té un propòsit, té un sentit, en un moment en què no està gens clar quin és el sentit de cadascú. Això vol dir que es farà? De cap manera. I, per tant, sí, també tens raó. Pot generar frustració. Exactament igual com tots els altres pactes que es van firmant amb una falta de majoria, perquè jo crec que a aquestes alçades ningú pot negar que no hi ha una majoria. No hi ha una majoria, ni està previst que hi sigui.
De fet, el fil d'això que diu en Pere, crec que era Josep Maria Álvarez, que avui a la roda de premsa en què donaven aquestes explicacions d'aquesta foto, perquè de moment no va més enllà d'una foto, deia que el que havien signat avui passava a ser una reivindicació dels treballadors, que d'alguna manera és donar per fet, doncs, que aquesta mesura potser no arriba a bon port. I per què? Doncs perquè vam tenir aquest exemple amb Junts votant en contra de l'impost a les elèctriques i fent-lo caure al costat del PP i del PNB. Avui, la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha estat al matí de Catalunya Ràdio, on ha tornat a insistir una vegada més que ells no senten que formin part de cap bloc.
No va de amb qui vota Junts, va de què vota Junts. I si és bo per Catalunya, Junts votarà que sí. I si no és bo per Catalunya, Junts votarà que no. I ens és igual si en aquest vot al costat hi ha el PP, el PSOE, Esquerra o qui sigui.
I com que més o menys tothom ja va assumint aquesta situació que també ara estàvem analitzant, avui el ministre de Transports, Òscar Puente, en una entrevista a Antena 3, bàsicament ha deixat la porta oberta a prorrogar durant tot el 2025 els pressupostos, a no tenir-ne de nous, i diu que això és la llei més important de la legislatura, però ho considera relativament poc important.
La aprobación del presupuesto, no digo que no sea importante, no cambia mucho lo que yo tengo con el presupuesto prorrogado, por tanto, es interesante sacarlos adelante, sin duda. Es conditio sine qua non para gobernar. Desde mi punto de vista, no.
I podem anar fent moltes voltes, però al final el resum sempre és el mateix, és que no hi ha una majoria.
L'argument dels interessos de Catalunya, que és bo, evidentment, per un partit com Junts, o podria ser també per Esquerra, no? És més fàcil de vendre en el cas de l'impost a les energètiques, perquè és veritat que el president Illa diu que no és així, però és cert que hi ha l'amenaça de perdre determinades inversions a Tarragona, no? Per tant, aquest argument és vàlid en aquest cas. Ara, en el cas de l'horari, no? De reduir horari als treballadors o facilitar la vida als treballadors, en fi, no sé quina explicació territorial té dir que sí o que no. Té una altra resposta, molt legítima, que és una resposta ideològica o de defensa d'uns determinats interessos, en aquest cas, doncs, dels interessos més de la patronal que dels treballadors, no? I no passa res. Però vull dir que l'argument aquest de que és només per una qüestió territorial, doncs a vegades és més fàcil d'explicar i a vegades menys, no? En el cas de les inversions a Tarragona, doncs hi ha el component de les inversions a Tarragona i després hi ha el component de aquestes grans empreses energètiques que com va demanar Foment i altres patronals, doncs no volen que hi hagi aquest impost, no? sobre el futur de la legislatura que comentaves i si hi haurà pressupostos o no, els governs tots ho fan, sí, del partit que sí, tots diuen que és la llei més important de la legislatura, que ho és, fins que no poden aprovar-la i llavors diuen no passa res per prorrogar-los. Bueno, tothom,
és
més, tothom menys aragonès.
Fins i tot hi ha qui diu que va millor perquè, com que en teoria els del 2025 sí, han de ser restrictius per... una mica restrictius per complir amb les ordres de Brussel·les, doncs que ja no passa res si no els tornem a aprovar. Vull dir que el fer de la necessitat virtut, aquesta legislatura ho sentirem a cada 5 minuts. No?
Però és veritat, això és fer de la necessitat virtut, però té un fons de veritat.
O sigui, no, sí.
Paradoxalment, quedar-se sense pressupostos, tu tens heredes uns pressupostos expansius que malauradament, perquè jo crec que s'haurien de continuar fent pressupostos expansius, s'entra en un altre marc en el que des d'Europa estan apretant molt perquè hi comenci a haver retallades més accelerades per anar controlant millor el deute públic i aquest tipus de coses. Per tant, i a més ens estan apretant molt per augmentar els gastos de defensa, etc etc. Per tant, des del punt de vista del govern, d'un govern que trampeja i que va... Doncs és veritat que en aquesta ocasió concreta, a lo millor fins i tot li ve més bé. Deixa'm fer un mini comentari respecte al mètode que abans parlava la Neus. No? Jo crec que estan utilitzant un mètode equivocat d'anar negociant tothom amb el PSOE quan el que haurien de fer és negociar entre els aliats, perquè el que no té sentit és que Junts es pensi que tirarà endavant les seves mesures si bloqueja totes les mesures dels altres aliats. Llavors haurien de quedar un dia Junts i Sumar i dir, a veure, què estem disposats a apoyar, a donar suport mútuament? Perquè si tot el que fa Sumar Junts ho tira enrere, doncs Sumar tirarà enrere tot el que promou Junts. O sigui, jo crec que en comptes d'anar pactant amb el PSOE coses que no es poden fer perquè no hi ha una majoria, doncs que els socis, els aliats, comencin a parlar entre ells.
La virtut és demanar coses diferents, no les mateixes coses contradictòries, diguéssim. Va haver-hi una negociació pressupostària fa com 2 o 3 anys probablement, molt curiosa, on de cop i volta un partit que ja no té representació parlamentària com és el PDeCAT va treure un bon pessic de milions per Rodalies. I llavors tu preguntes com és possible que li hagin donat al PDeCAT. Ah, és que la resta ningú no ho havia demanat, diguéssim. Vull dir que allà les carpetes han d'anar que volen i la clau està sempre en demanar coses que no hagin demanat els altres i no siguin contradictòries.
El que passa és que en aquesta sensació d'inestabilitat cada cop més i de legislatura angoixant, perquè, evidentment, doncs, el que hem vist les últimes 3 setmanes i l'ambient difícil de respirar a Madrid, perquè és un ecosistema cada cop més... anava a dir més insuportable, potser no és la paraula, però més difícil de suportar.
És excitat.
Sí, està, exacte, seria el resum més excitat. Doncs els partits també estan pensant una mica cadascú amb el seu, doncs Junts i Esquerra pensant qui passa per davant, Podemos i Sumar igual, els bascos també amb el seu, llavors això tampoc no facilita el que deies tu, Pere, de que hi hagi un cert acord, que també és veritat que és una mica... vam veure la bronca ahir entre el PNB i Podemos i és evident que, per exemple, aquests dos posar-se de cots costaria.
Però la bronca els hi beneficia als dos al mateix temps. Els hi beneficia a Podemos davant de Sumar i al PNB davant de Bildu, per exemple. Vull dir, aquest tipus d'escenes les anirem veient cada vegada més sovint. I fins i tot veurem, i ja ho estem veient els últims dies, a una Esquerra Republicana que comença a fer una mica de seguidisme de l'estratègia de Puigdemont, no? Que és pujar el preu, és hem de complir...
No, el que passa és que hi ha una diferència. És a dir, jo crec que els partits que creuen que seria millor que hi hagués un govern d'esquerres i fins i tot que en podrien formar part...
No tenen alternativa.
No tenen alternativa i crec que poden estirar la corda fins a un límit. En canvi... Doncs,
per ells no hi ha una majoria.
No hi ha una alternativa, no? En el cas, per exemple, de Junts i el PNB, que és veritat que mentre hi sigui el factor Vox, doncs els hi complica molt fer aquesta aliança, però veient el CIS d'aquesta setmana, en fi, igual segons com ni els hi cal, no?, l'extrema dreta. I això crec que és una reflexió que a vegades, no sé, des de l'àmbit, per exemple, de Podemos o... segurament ara mateix l'aliat més estable que té Sánchez és H. Bildu.
Sí.
Potser perquè l'agenda dels pactes tampoc és tan pública.
Bueno, i perquè tenen molt clar el que volen aconseguir i la resta, doncs, fan de més i de menys. No estan tot el dia intentant complicar-li la vida a Sánchez. No sé si aquest seria el resum.
Sí, a mi em sorprèn que Junts tingui aquesta doble possibilitat que heu citat, tenint en compte que el PP no vol aprovar l'amnistia i està boicotejant la premissa. És a dir, la política comença en el moment en què tu ets un actor normal i si hi ha un dels partits, que és el PP, que no et vol al Parlament, que no vol que puguis tornar al país, que no et compta perquè puguis fer política, no m'entra al cap que tu el puguis tractar com un interlocutor normal.
Estan fent de la necessitat virtut
una cosa, la llei d'amnistia ja està aprovada. Sí, els que l'estan boicotejant són els jutges. Per tant, aquesta feina d'aprovar la llei ja li ha fet Pedro Sánchez al senyor Feijóo. Pedro Sánchez tampoc volia que tornés Puigdemont, no? Tampoc deia que l'amnistia no.
La fiscalia.
Aquesta necessitat virtut que diu també la va aplicar Pedro Sánchez en el seu moment. I tenim tots bastant clar, crec, que si Feijóo, no dic Alejandro Fernández, si Feijóo necessités, pogués sobreviure amb els vots de Junts, crec que passaria pàgina de l'amnistia sense problema.
Doncs aquesta és la situació de la política espanyola que estarà l'any que ve, com avui, com els últims mesos, pendents de la calculadora, la quadratura del cercle. A Catalunya, potser els números, diguéssim, s'han de fer fent menys sumes, però són igual de complicats. El president Salvador Illa ha presentat avui el seu full de ruta per aquesta legislatura. La majoria de compromisos ja els ha anat anunciant aquests primers mesos de govern i, per tant, el que destaca és la manera com n'ha planificat el compliment. Durant l'any que ve, per exemple, té previst aprovar el 45%, gairebé la meitat, ha quantificat, de les lleis que va pactar amb Esquerra i els Comuns a canvi que l'investissin. És un percentatge que està previst que creixi fins al 70% el 2026 i el 90% el 2027. Entre les prioritats hi ha l'habitatge, en parlarem d'aquí una estona, la seguretat, la millora dels serveis públics i la reforma de l'administració. Tot això, però, pendents, òbviament, de la calculadora, pendents, en aquest cas, bàsicament, de la posició que vagi prenent Esquerra en aquesta nova etapa, no?
Bueno, sí, el que no sabem, sí, el problema que tenen Esquerra Republicana en aquest moment és que aquest pacte el tanca Marta Rovira i el que hi ha al davant ara és Oriol Junqueras i les seves prioritats i la situació política d'ara mateix no és exactament la mateixa dintre del partit que quan es tanca, no? O sigui, Oriol Junqueras ha de tenir un partit dividit i ha de mesurar bé quina és la seva posició, i el que estem veient els últims dies, com comentàvem abans, és que reforça la necessitat de compliment del pacte, i el que fa Salvador Illa és dir, doncs, em comprometo a complir gairebé la meitat. Continuem sense saber, malgrat totes les explicacions que s'ha donat avui des del govern amb aquest pla, continuem sense saber quina és la concreció de la proposta de finançament. L'únic que sabem és que, efectivament, com ja consta el pacte entre PSC i Esquerra Republicana, és que les dues comissions bilaterals corresponents, l'Estat Generalitat i la d'Afers Econòmics, es reuniran durant el primer semestre per validar el que ja està pactat i continuar treballant. Però no tenim la concreció. Vull dir, podem passar tot el 2025 executant coses ja anunciades, però sense tenir concreció dels elements més principals. I el foco que ha posat Salvador Illa per la legislatura és el que ja venia arrossegant de quan era cap de l'oposició, que és la seguretat, és la vivenda, són els serveis públics. Així que, bueno, anem a veure com avança l'any que ve, però amb el tema clau que havia de ser el d'aquesta legislatura, que és el del finançament, continuem sense saber què hi ha en el gruix del document.
Sí, jo crec que Esquerra Republicana està molt atrapada en aquests moments, després d'haver fet aquest pacte i un cop ja investit. El que em sembla estranyíssim és que quan hi ha un pacte que desenvolupa bàsicament moltes de les iniciatives teves, perquè això és, forma part del pacte que van firmar amb Esquerra, donar continuïtat amb un projecte legislatiu que en part n'ets responsable, doncs alliberar el govern de complir aplicar el teu programa, no? O parts del teu programa. Per tant, crec que un cop investit, el teu marge ja és molt petit, excepte qüestions mediàtiques, de posar el dit a l'ull de tant en tant, per mostrar fortalesa, però que les qüestions de fons, un cop investit, és molt difícil tombar el govern perquè no tens les cartes necessàries, perquè no tens una majoria alternativa presentable, perquè tota majoria alternativa passa per involucrar Vox, passa per involucrar el PP a Madrid i aquí, i per tant tot això no és una opció real, no? Per tant, està atrapat tapat, per molt que gesticuli, i per tant aquest govern té molt recorregut i per això ha fet avui també aquestes previsions, que òbviament amb un paper pues, ho aguanta tot, però que clarament és la previsió de que hi haurà la legislatura sencera, no?
És que no era un pacte d'investidura, era un pacte de legislatura.
No, per vergonya no es van atrevir a dir-ho, però està claríssim, no? I respecte a la proposta concreta del model de finançament, jo crec no només que seria prematur, sinó contraproduent perfilar-la gaire, tenint en compte que això s'ha de decidir en un marc multilateral, ens agradi o no, no hi ha cap altra possibilitat de que això s'aprovi si no és en un marc multilateral, i que és en aquest marc multilateral, quan això estigui una mica més embastit amb altres actors que van més enllà dels dos que van firmar aquest pacte, que es podrà començar a concretar. Si no, crec que és contraproduent, perquè portarà a l'efecte contrari, que és que gent que ha de ser el teu aliat ja no ho podrà ser, perquè s'ho veuran com una imposició.
Aplicant una certa lògica, perquè hi hagi finançament singular i hi ha d'haver pressupostos a Madrid, no?
Bueno, però aquest finançament singular...
Tot al revés, perquè hi hagi pressupostos a d'haver... Sí, llavors, clar, i això és una cosa que han pactat... A més, el PSOE ho ha signat amb els dos. És veritat que es parla molt del document que van signar Esquerra i PSC, perquè, clar, va portar la investidura de Salvador Illa, però és que un finançament propi per Catalunya, singular, assimilable al concert basc, tot això també ho ha pactat amb Junts, sí. El PSOE.
Sí, però no depèn d'ell.
No, van pactar parlar-ne i que cadascú... Sí. Cadascú faria la seva proposta, però vull dir que també, en teoria, també l'ha de negociar amb Junts, no només amb Esquerra. I això, en fi, ja és interessant de per si. Aplicant la lògica, Esquerra hauria de donar suport als pressupostos de Salvador Illa, però és veritat, com diu la Isabel, que encara no sabem què va votar Junqueras si havien d'investir o no a Salvador Illa. No ho vam saber abans de que votés la militància, ni ho sabem ara tampoc. Que és una manera de dir, bueno, jo aquest acord doncs no és meu. També quan l'escoltes i intentes interpretar el que diu, ell diu, jo no tinc cap pressa perquè a Madrid governi el PP i Vox, que no és el mateix que diu Junts. Jo no sé què passarà amb els pressupostos d'ella, però tindria una certa lògica que els grups d'esquerres li donessin suport. Avui hem vist les ordenances a Barcelona i al final... amb no poques dificultats o en fi, no a la primera, però Esquerra i els comuns li han donat suport al PSC.
Doncs anem veient què passa les pròximes setmanes. Els pressupostos normalment han d'entrar en vigor l'1 de gener, però mai hi entren. Per tant, tenim camp per córrer al llarg del pròxim hivern. Ara farem una pausa per la publicitat. A la tornada parlarem d'habitatge, perquè avui el BOE ha publicat el nou sistema que s'haurà de fer servir a partir d'ara per anar actualitzant els lloguers. És una fórmula que té en compte la inflació, l'IPC, però no només, i que hauria de servir perquè els pròxims anys les pujades no fossin tan fortes. En parlarem de seguida amb el sindicat de llogateres. Ara tornem.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal. Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen un lloc adequat per viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Aquestes festes al Museu Nacional d'Art de Catalunya us espera la missió Manac.
A partir del 27 de desembre teniu 10 reptes per resoldre en família i descobrir els secrets de les obres d'art.
Convertiu-vos en detectius per resoldre els misteris i rebreu una recompensa.
I per celebrar l'estrena, aquest Nadal l'activitat està inclosa al preu de l'entrada al museu.
Nadal en família al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La missió Manac us espera.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Torna al Festival de Valsos i Danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès per tancar l'any a ritme de valsos i polques vianesos, així com d'altres festes musicals.
Dissabte 21 de desembre al Palau de la Música Catalana i gira de concerts per Terrassa, Lleida, Girona, Rubí, Puigcerdà, Reus, Santa Cristina d'Aro, Sabadell, Vic i Sant Boi de Llobregat.
Entrades a osvallès.com.
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere, es publica per primer cop en català. L'Ànima de l'Emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries. La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta la 42a temporada BBVA de dansa.
Antonio Najarro, Albert Jarbalé i Carmina Burana entre les 16 propostes úniques per omplir l'any d'emocions.
Aquest Nadal, regala dansa.
Entrades a lafactcultural.cat.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Catalunya migdia.
Són 3:15. I com dèiem abans de la publicitat, avui s'ha fet oficial el nou índex per calcular la pujada del preu del lloguer quan toqui fer-ne la revisió anual i evitar, segons el govern espanyol, increments desproporcionats en la renda. S'aplicarà als contractes que s'han firmat a partir de l'entrada en vigor de la Llei Estatal d'Habitatge al maig del 2023 i substituirà el sistema habitual d'actualitzar els preus fins ara, que era habitualment amb l'IPC. La fórmula matemàtica que ha desvelat avui l'Institut d'Estadística té en compte la inflació, però també altres valors correctors per moderar l'increment del preu dels lloguers en cas que la inflació superi el 2%. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
És una fórmula que modula l'IPC a partir del 2%. Fins al 2% no actua, però a partir de que l'IPC superi el 2%, anirà modulant a través d'una fórmula que el rebaixarà. De manera que si, per exemple, l'IPC és un 5, acabarem aplicant un 3,5 només. Una miqueta més complexa, però la idea general és aquesta.
A aquesta hora podem saludar la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Confieu en aquest nou sistema de calcular les pujades de preus que pugui ajudar a controlar els increments que hem vist els últims anys?
No. Realment estem molt, molt alarmats per aquest índex que acaben de publicar, perquè bàsicament el que ens diuen és que només s'aplica a aquells llogaters que han firmat un contracte després del maig de 2023. És a dir, quants llogaters han firmat contractes després d'aquesta data? Potser estem parlant de que només un 10% dels llogaters està protegit o inclús menys, i la resta dels llogaters estem absolutament desprotegits. És a dir, perquè ens en feu una idea, fa un parell d'anys, quan no hi havia protecció i no hi havia límits a les pujades per IPC, vam arribar a pujades del 10%. El que vol dir és que estàs pagant 1.000 euros de lloguer, cada mes hauràs de pagar 100 euros més per pujades d'IPC durant els anys que et quedi de contracte. És realment al·lucinant que en un moment on els llogaters estem sortint al carrer de manera massiva a totes les grans ciutats del país, el Partit Socialista publiqui un índex que a sobre és molt més permissiu que el 2 o el 3% que teníem limitat fins ara, i a sobre deixi desprotegit a la gran majoria de llogaters i que ens deixi a la mercè de si puja la inflació o no puja. Hem vist els efectes desastrosos d'això i realment a mi em sembla incomprensible el que està passant.
Queda evident quina és la vostra posició. Per tant, el que et pregunto és què penseu fer?
Bueno, per començar, seguir sortint al carrer. Perquè, és a dir, i ara et parlo amb la mà al cor, estem una mica en estat de xoc de com pot ser tenint un partit socialista que governa a Barcelona, a Catalunya i a l'Estat, que diu que l'habitatge és la seva prioritat número 1, que publiquin aquesta estafa. És a dir, ells estan dient que actuaran sobre el 10% d'uns contractes i que sobre els limitaran molt poc. Llavors, què farem? Bueno, evidentment, seguir sortint al carrer. Han començat les vagues de lloguers a Catalunya i a Madrid i sembla que serà l'únic llenguatge que entenen, no? És a dir, si ells no prenen mesures, cada cop ens aboquen a nosaltres a prendre-les. És a dir, realment, què hem de dir nosaltres a la gent? Bueno, que desobeeixen aquestes pujades que seran del tot abusives. I bueno, que no pararem fins que això s'aturi.
Com es fa aquesta desobediència?
Bueno, estem veient que això està tenint múltiples maneres de fer-se en diferents llocs. No? Ja hem vist com a Salou, a Sentmenat, a blocs de la Caixa, hi ha llogaters que s'estan començant a negar a pagar part de la renda, inclús a pagar la totalitat de la renda fins que l'arrendador compleix amb la seva part del contracte. Però és que bueno, haurem de veure què fem si, i depèn de com vagi la inflació. Però és evident que si estem dedicant el 50% del sou a pagar el lloguer, no podem estar, bueno, bàsicament, si a la mercè de si segueix pujant o no l'IPC. És a dir, perquè ens entenguem, dedicar el 50% del sou a pagar el lloguer vol dir que de les 8 hores que jo o tu treballem cada dia, 4 d'aquestes hores van exclusivament a mantenir un rendista, un fons d'inversió o un banc. Com pot ser que si puja la inflació i, per tant, perdem capacitat adquisitiva perquè els nostres sous no pugen, els únics que s'assegurin que els seus productes segueixen pujant siguin els rendistes? O sigui, és que, bueno, no ho sé, és al·lucinant. Com pot dir un govern que realment prioritza l'habitatge quan està venint mesures que són una absoluta estafa?
I per acabar, volia preguntar-te, per la gent que té un contracte firmat després del maig del 2023 i que, per tant, aquest nou índex sí que se'ls hi aplica, en resol alguna cosa? Perquè fèiem aquests càlculs, per exemple, o el mateix...
Modera, és a dir, modera les pujades, però és que, i evidentment, està molt bé que hi hagi topalls de la inflació, no? Que no sigui una pujada automàtica. Però sí, jo crec que aquí hem d'anar una mica més enllà. És a dir, no pot ser que els lloguers no només segueixin pujant, perquè el que estableix la inflació és que els lloguers, tot i tu haver pactat un preu, segueix pujant, cap on hem de caminar és que els preus dels lloguers baixin. És a dir, és la dinàmica contrària cap on hauríem de caminar. Hauríem de caminar cap a tenir contractes on el preu es vagi desinflant, perquè bàsicament els sous i el lloguer tinguin alguna mena de relació, que ara mateix és una relació absolutament desacoplada, i a sobre hauríem de tenir contractes més llargs que bàsicament garanteixin que tot i ser llogater tu pots tenir una família i tenir un projecte de vida. Això no està passant ara mateix. Ser llogater vol dir que et robin la meitat del sou cada mes i que per tant no et puguis comprar mai un pis, d'una banda, i d'altra banda, cada 5 anys està fent caixes o està patint per si et renoven o no el contracte. Llavors, anem per la vida equivocada. Evidentment, aquests topalls són insuficients. No s'està dient a partir del 2%, no es pot pujar més. No? S'està fent una fórmula molt complexa quan el que s'hauria d'estar fent és no només no poden pujar per la inflació, sinó que hem de trobar mecanismes més forts perquè els preus baixin. Per tant, jo crec que ja una diferència abismal entre la vida que deu portar els diputats i governants del Partit Socialista i la vida que portem la gent que treballem en feines normals, perquè és que si no, no m'ho explico, això.
Doncs és la reacció de la Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, aquest nou índex per calcular la pujada del preu del lloguer que s'ha publicat al BOE. Carme Arcarazo, gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
S'hauria de reconèixer una opinió contundent i ha parlat d'estafa directament. Per tant, el carrer continuarà escalfat amb aquest tema.
Sí, això segur, no? El que a mi em xoca una mica és pensar que tenim una legislació revolucionària. Jo no he descobert avui que no és una legislació revolucionària. Aquí es necessita una intervenció brutal que no està legislat, perquè hi ha una emergència habitacional, hi ha una emergència brutal amb l'habitatge, i no hi ha una llei que permeti fer una intervenció absolut bestial com exigeix el mercat per arreglar aquest tema, tant d'inversió pública com de llei. I, per tant, pues, jo aquesta, aquesta mesura que s'ha anunciat avui em sembla una bona cosa, perquè limita la inflació. Totalment insuficient. Aquí sí que estic d'acord amb la portaveu del sindicat de llogaters. Totalment insuficient, però coherent amb una legislació que és la que tenim i que jo crec que s'ha de millorar moltíssim, però que amb la que tenim no es poden aplicar les mesures revolucionàries que ella demana.
Bueno, al final hem de també comptar quantes comunitats autònomes estan aplicant la llei, no? De vivenda, com es fa la definició de les zones tensionades, que cada vegada pels preus veiem que les zones són més àmplies, però legalment costa que l'administració els hi doni, i el que hem vist avui, al mateix temps que sortia aquest índex de càlcul des de l'INE, era que les hipoteques es disparaven al 60% a l'octubre i que estaven a rècords des de la bombolla immobiliària. Vull dir que la gent potser ha decidit que surt més a compte ser propietari que llogater.
Qui s'ho pot permetre?
Sí, però amb aquests preus, al final... hipoteques, no només tens una hipoteca, sinó que hipoteques la teva vida d'una altra manera.
I el que passa és que, com que aquestes regles més clares que deies, Pere, no hi són, llavors el que fan molts propietaris és, cada cop que s'intenta posar una regla, doncs buscar la manera d'esquivar-la, i és el que ha passat, per exemple, amb els lloguers de temporada. Què han fet? D'entrada, ara n'hi ha molts més, no?, perquè han trobat la manera de col·locar els pisos amb el topall, doncs el que fan és convertir-los en pisos de temporada, que la gran majoria, en realitat, no estan pensats pel que hauria de ser un pis de temporada, no? I a sobre, inflacionar més encara els preus, perquè s'ha calculat que pugen un 35% els preus a partir dels pisos turístics. A Barcelona, Idealista va calcular fa un parell de mesos que ja la meitat de l'oferta eren aquest tipus de pisos.
Doncs haurem de deixar aquí, ara falten 4 minuts per les 4 de la tarda. Avui hem fet tertúlia amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés, en Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i també d'aquesta revista Mongòlia, amb què ens ha obsequiat, i la Isabel García Pagant, sots directora de l'Avantguàrdia. Gràcies a tots tres, que tingueu un bon Nadal, i si no feu vacances, ens veiem divendres de la setmana que ve.
Igualment, bona tarda.
Nadal.
Ara, adeu. Publicitat.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto. Natural de veritat.
Un regal tan ple de música que només cap en un lloc.
A l'Auditori et donem moltes idees perquè l'encertis aquest Nadal. Concerts i abonaments per tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés. 4 dies amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i grans electrodomèstics.
Aprofita-ho i regala portàtils, mòbils, smartwatch, televisors...
O emporta't una nevera, la rentadora o el forn que necessites.
I tot amb els nostres tecnovantatges.
Fins diumenge 22 de desembre, supertecnopreus a la botiga, la web i l'app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Em dic Ana Maria i vaig viure 10 anys al carrer. Les portes són oportunitats i sense tenir-la, la vida es fa molt difícil. A Catalunya, al voltant de 18.000 persones viuen al ras. Des de fa 37 anys, Arrels Fundació obre portes a qui no en té. Entra a ningudominalcarrer.org o fes un bisum al 33471.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari.
Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Repartim en premis més de 20.000 euros! Participa en la loteria de MediaMarkt el 22 de desembre. Cada cop que s'anunciï un gran premi, durant el minut següent, obre l'aplicació X i comenta amb el hashtag Loteria MediaMarkt. Aquest any en MediaMarkt sí que toca.
Vols saber de veritat què és la màgia de Nadal? És ser exactament tal com ets, però que la teva família et vulgui al seu costat, encara que siguis un gran torracollons.
Sort que torna el doctor Martin. Especial el doctor Martin. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Gràcies, per ara ja hem acabat.
I a partir de dilluns, cada tarda, descobreix quins van ser els seus primers pacients.
Hi ha aquell soroll quan fiques el cava a dins, no? Tot el viscomós, això, no? El pluf. Bueno, al restaurant no ens deixen, fer. Quan obrim l'ampolla no ho hem de fer finament.
Al restaurant Caníbal preparem les copes per fer els brindis de Nadal.
Tinc un secret per explicar-vos.
Digue'm.
No es fan copes ja actualment de cristall.
Ah!
Sí. Males notícies, la copa Pompidou a nivell organolèptic és un desastre.
Un desastre?
Total, sí, sí. I a més, comprovat a nivell científic.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio... Postdates. Però el meu cor em deia que aquella muntanyesa en sospitava quelcom i se n'alegrava. Potser com un petit triomf de la muntanya sobre la ciutat. D'enllà de l'horitzó, d'Enric Valor. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya migdia.